La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 4 de gener, dia entre setmanes són les 3 i arranca un programa de la ràdio, un català que avui vol dedicar el programa número 80 a Elena Huelva. Gràcies per ensenyar-nos tant des de casa nostra. Una abraçada de pujada al cel. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui parlarem de loteria. Què és el primer que us aniríeu a comprar si us toquessin ni més ni menys que 5 milions d'euros? Us ho gastaríeu tot o estalviaríeu una miqueta? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de les experiències de la gent del carrer amb els piercings. En porten? En tingut alguna mala passada amb ells? Avui l'experta del dia, que és Mercedes Monge, infermera i referent de ferides del Cap del Besòs, ens recomanarà com cuidar-los bé.
És dimecres i, per tant, toca obrir també el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, i avui parlarem de ciència amb Marisa Ferrer, farmacèutica especialitzada en cosmètica i dermofarmàcia i innovation specialist al Beauty Cluster, sobre els productes de cosmètica que poden incorporar productes nocius per a la nostra salut.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu Cristina Plazas, que ens ve presentar l'obra Himmelweg, que s'està representant al Teatre Acadèmia fins al 15 de gener. Una obra de teatre que ens parla de memòria històrica, però també de la fragilitat de la veritat o l'engany.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina...
Un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui el tema seran els famosos propòsits de cap d'any. A més, descobrirem una setmana més quin ha estat el seu encàrrec per Olma Giró.
I la darrera hora de programa a la caravana començarem parlant del Dia Mundial del Braille.
I és per això que hem convidat a pujar a la caravana Neus Salvat, vicepresidenta de l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues, que ens explicarà avui fins a quin punt la integració és un fet real a dia d'avui.
I atenció, perquè avui estrenem secció per parlar de futbol. Els tribuneros, Núria.
Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentaran cada dimecres l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida. Divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui ha estalquejat avui Andreu González.
Doncs, com no podia ser d'una altra manera, avui he estalquejat a l'actriu Cristina Plazas. I clar, quan et trobes amb un perfil verificat i amb més de 100.000 seguidors, doncs poca broma. És un perfil de qualitat, òbviament.
Una influencer, eh?
Sí. I dic això perquè les fotos són d'aquelles que tothom voldria penjar, fent una obra de teatre, anant a catifes vermelles a estrenes, a gales de premis... Però, si alguna cosa m'agrada, és que... Tot i que no totes les fotos siguin d'aquest estil, la professionalitat no la perd. Un dia vestida completament de rosa, un dia al mig del camp collint olives... Això sí, sempre ben guapa, que l'estil no decaigui, diuen. Però, i aquí obro una mica el meló. Hi ha una fotografia seva de quan era més jove, que va recuperar el 7 de juliol del 2021, en què hi apareix ella, en la que sembla una foto de carnet, i atenció, una petita tirita tapant el que podria arribar a ser una pansa als llavis. I jo us pregunto, us ha passat mai allò que us heu d'anar a fer una fotografia del carnet, del cotxe o del DNI i justament aquell dia et surt una pansa o un gra?
Una pansa o un gra, no. Que no m'hagi pentinat. Sí.
A mi no m'ha passat mai.
No?
No. Home, us... de nens, a vegades a mi sí.
Jo us he de dir que sí. Una vegada em va sortir quasi com un unicorn. O sigui,
un unicorn,
sí. Semblava un unicorn i em va dir el pobre fotògraf: posarem una mica de Photoshop, no pateixis. Ai, jo, d'acord, gràcies. En fi, tancat aquest mini jardinet, us he de dir que queda més que aprovadíssima la Cristina Plazas, perquè és una diva, fins i tot bevent una cervesa.
Veus que bé?
Sí.
Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs mireu, avui us he de ser sincer. Se m'han acabat les idees de bomber que tinc de vegades, que se'm passen pel cap, però us diré un toc... Sí.
Val.
El problema és que avui no se m'ha ocorregut res. Però avui us porto un toc que té una persona d'aquest programa sense dir-ne el nom.
Ai.
El toc és... Cada vegada que els números de l'hora i dels minuts són idèntics...
Bona, aquesta.
Fa un petó a la pantalla.
Bona.
I he de dir...
No ho fa només.
Que potser... Ella.
Ai.
Hi ha més gent a la ràdio.
A la ràdio. Sí. Ostres, això no m'hi he fixat.
Has donat una pista. Sí, sí, perquè sí. Elles som dues. Queda la meitat dels que estem aquí, saps? Tachan. Es diuen les hores mirall.
Exacte.
Sí, però, és veritat.
Com ho saps, que... Núria Ros?
Perquè sé molta gent que ho fa.
Sí? Ah, val.
Sí, sí.
Ets l'amiga.
Sí.
No, però us he de dir que més que un toc, de vegades també hi ha superstició amb aquestes coses.
Sí.
Llavors, és una barregeta aquí.
Va, odies la gent que...
Avui he decidit canviar l'odio per les coses que fa la gent que no entenc massa.
Bona, aquesta.
I és que avui al metro m'he trobat a una persona posant-se una crema a la cara mirant-se el reflex de la porta del metro.
El metro, això?
Sí. Entenc que deu arribar tard aquesta persona a la feina. Però que posar-se una crema... És qüestió de segons. Tampoc t'hi estàs massa estona. M'enteneu? A més, el metro, justament un lloc...
Això.
El lloc més brut on pots posar cremes.
Poc efecte farà aquesta crema.
Sí, sí, no.
Hi ha una cosa amb la que no estic d'acord, Andreu?
A veure.
Posar-se una crema és qüestió de segons? Poques te'n poses, eh?
A veure...
Sí, perquè jo que em faig l'skin routine cada dia, matí i nit... Hi ha rituals, has de meva.
Però vull dir, una crema, una, només una.
Una sola?
Una sola.
Amb una.
A més, és que no anava amb el pot de crema. És que la portava... Oh!
Sí, ha sortit de casa amb la crema a la mà.
Sí. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure.
Llavors sí que no ho entenem.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, entrar al metro després de treballar i trobar-me amb això.
Com a...
Uau!
Una mica així.
S'acaba de colar per aquí.
Us he de dir que em va fer molt feliç, aquest moment.
Louis Armstrong.
Sí, sí.
I, de fet, la Nina Agustí ho sap més que ningú, perquè vaig entrar...
Això has gravat allà, en directe?
Sí, sí, sí.
Està molt bé.
No, ho feia molt bé, el noi. La veritat.
Mira. Tindrem karaoke.
Sí.
Al metro.
Ai, Andreu. Gairebé li diem que vingui i que li fem una entrevista. De què va anar?
Sí, t'ho juro. Sí. Propòsit, què? El d'ahir ha aconseguit o no?
A veure, no. Era decidir-me per la roba del dia següent, no l'he fet, però avui almenys no vaig com un quadre.
Les bambes són les mateixes, però...
Sí, perquè les altres les tinc a rentar.
Val.
Sí, no s'aixuguen d'un dia per l'altre, les sabates.
No?
No.
Que vius al Pol Nord?
A veure, les bambes triguen bastant.
Aviam si serà l'hivern més calorós dels últims 8 segles.
És que és igual que sigui estiu o que sigui hivern.
Saps què passa? Que no tinc una mini terrasseta ni un mini balcó, doncs no ho puc deixar fora.
I si ho deixes fora, li ha de donar el sol.
Clar, i a dins del pis fa una mica de fred, us he de dir, perquè és d'aquells pisos vells que l'aïllament no el tenim gaire.
Escolta, però li vas enviar la fotografia a la Núria?
No, tampoc.
No ha fet els deures.
No li vaig enviar. Algun dia passarà, eh?
Però avui m'agrada com va, eh?
Molt bé, gràcies, Núria.
Com algun dia passarà que enviaràs una fotografia en aquest programa, la penjarem a les xarxes i serà l'audiència
qui decideixi
com aniràs vestit el dia.
Algun dia.
M'agrada molt. Nou propòsit, va.
Doncs avui he decidit proposar-me escoltar música diferent i m'explico. Em passa molt sovint que poso llistes de Spotify, que sempre hi ha la mateixa música, i sincerament, a mi m'agrada descobrir nous artistes.
Correcte.
Aleshores, avui intentaré, doncs, no caure en la tentació d'escoltar sempre, com sempre, la mateixa llista de Spotify i descobrir nous artistes.
Va, demà ens ho expliques què has descobert.
D'acord.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
Doncs avui una cara B coral. Moltes
coral.
Coses diferents. És que m'agrada molt la paraula coral. No trobeu que és molt bonic, oi?
Sí, la veritat és que sí.
Sí, que li diguin al Xavier.
Xascarrillo. Bé, per començar i seguir la línia d'ahir, vull tornar a parlar del Tortell de Reis, però atenció, amb un petit gir dels aconteixements, val? Perquè avui parlarem del gelat de Tortell de Reis.
Gelat de Tortell?
us heu posat d'acord per dir-ho alhora.
No, no, sí. És que és molt estrany, això. No?
Sí, què us sembla com a primera impressió?
Home,
ara en parlarem,
tastar-lo, eh?
Sí?
Sí.
Neu, no n'heu sentit a dir cap cosa?
Gens. No. No, la veritat és que no.
Val, doncs us explico. I és que si d'alguna cosa es parla des de fa unes hores és de la famosa gelateria Baboia. No sé si la coneixeu, està situada al barri del Born de Barcelona.
Tampoc.
I se'n parla tant perquè ha estat la inventora, no?, d'aquest gelat de tortell de Reis. Abans de tot, dir-vos que aquesta gelateria està especialitzada en gustos ben catalans, d'aquests sí? que ens agraden, val? A l'hora de fer gelats com, per exemple, un gelat de crema catalana,
oh,
un gelat de ratafia, o fins i tot, que aquest m'agrada molt, un gelat de cava amb mandarina.
Ep,
deu ser molt refrescant, eh?
Parlem-ne.
Sí.
Que guai.
I clar, doncs el que no podia faltar era un gelat inspirat en el dolç de Reis o el de la coca de Sant Joan, que també en tenen. En aquest cas, el gelat de tortell de Reis no té massa secret, vull dir, està fet amb alguns dels ingredients amb el que es fan al tortell, que segurament fer-lo deu ser molt complicat.
Aquest, si et trobes la fava menjant el gelat...
Correcte, correcte. En aquest cas, el gelat de tortell de Reis inclou massa mare, que és aquesta barreja de farina amb aigua,
sí.
també massa pa, un clàssic en els tortells de Reis, i la famosa fruita confitada. Aquí l'Andreu ja no el voldria provar.
Ai, no. Ja està, ja l'has perdut.
Què, el provaríeu o no?
Sí, sí, jo sí.
Sí?
Jo crec que no.
No,
jo, personalment, eh?
Jo, quan ho he llegit, tampoc m'ha fet massa gràcia.
Soc d'aquells que em menjo el meló de tothom, diguem-ne. Allò verd.
Ah.
Diuen que és meló. Mira, el José diu que està molt bo.
Ara no sé, m'he perdut.
La fruita confitada.
La fruita confitada.
Ah.
Hi ha la taronja, no?
Sí, 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 correcte, correcte, sí.
I hi ha allò verd, que diuen que és meló, jo no sé ben bé què és.
Voleu... Ah, és meló, allò?
Jo no ho sabia, això.
Jo em pensava que era pepino.
A veure, jo és veritat que... Pepino?
Pepino
és. Infàstic seria.
Pera, diuen.
Pera.
No, sé.
Pera. No, però la pera, saps que és més transparent.
És més transparent, la
sí.
pera.
Sí, sí.
Jo us he de dir, en veu baixa, que vaig enriure-me'n de l'Andreu, però quan menjo el tortell de Reis, trec la fruita.
Molt bé, Núria, jo també.
Però li queda el gustet.
Sí, sí.
L'únic
sí,
que no m'agrada menjar-me-la tota. Bé, en fi, per si tenim algun oient interessat, com tu, Joan... Escolteu bé, perquè el gelat de tortell de Reis només estarà disponible fins al 20 de gener. Per tant, és una cosa exclusiva.
Val.
I si el voleu anar a provar, doncs no us hi encanteu. Aneu a la gelateria Baboia, situada al barri del Born de Barcelona.
Jo hi aniré, jo hi aniré. Més cosetes, Núria.
Sí, avui seguim i ho fem parlant de la loteria. Val? Tots ho sabem, milions de persones arreu del món juguen a la loteria, esperant que algun dia un cop de sort els hi canviï la vida per sempre. Tot i això, tampoc és cap secret si us dic que les probabilitats de ser el guanyador són baixíssimes.
Sí.
Però, clar, entre aquestes probabilitats baixes hi ha gent a qui li toca.
Vam
nosaltres no som el cas.
Vam tenir nosaltres el dia de la loteria de
sí.
Nadal, el dia de la grossa
sí.
de Nadal, un especialista en tot plegat, i deia, si us recordem, si agafeu dos paquets de quilo d'arròs,
sí.
pinteu un sol gra de negre, els tireu i a cegues intentes agafar un gra,
és
si
com...
és el negre, t'ha tocat la loteria.
Per això, és... Sí, sí, sí. Me'n recordo aquesta explicació perquè em va fascinar.
És molt bèstia,
sí. Bé, doncs en aquest cas sí que hi ha gent que li toca, com deies, però són poques les persones, nosaltres no som un cas, de moment,
exacte.
Eh?
Exacte.
Dit això, avui us porto la història d'un matrimoni. Aquelles històries que ens agraden,
ara,
no?
Ara,
en aquest cas, el matrimoni, com a curiositat, es diuen Lee i Helen, respectivament,
sí.
i ara fa uns dies doncs els hi va canviar la vida perquè van guanyar un premi de ni més ni menys que 5 milions d'euros a la loteria.
Home,
ai,
clar que sí.
Déu-n'hi-do,
5
res,
milions, eh?
Mare meva.
Escolta'm.
Gairebé res. En concret, ho van guanyar el sorteig de l'Euromillones. Sabeu que sol repartir
sí.
premis bastant elevats. Molt afortunats, no?
Sí, sí, sí.
En aquest cas, el Lee, l'home, doncs explica en aquesta història que publica avui La Vanguardia que estava al volant del seu camió quan, de sobte, la seva dona, la Helen, el va trucar per dir-li que s'havien convertit en milionaris. Imagina't que la teva parella et truca i et diu «Escolta'm, que hem guanyat 5 milions d'euros». No sé, un accident mínim amb el camió,
sí.
eh?
Sí,
home,
sí, sí, sí. Jo no m'ho crec, eh? A mi em truquen i no m'ho crec.
Jo tampoc, la veritat. I res, la va trucar i després de... Bueno, li va dir que havien guanyat després d'endevinar 5 números i una estrella de la sort del premi. Una notícia, doncs, que com és evident els hi ha canviat la vida. Fins aquí tot normal... Bé, normal no, eh? Més que normal, una fantasia.
Extraordinari.
Sí, sí. sí, perquè això no passa cada dia. Però el que vull destacar són les primeres compres que el matrimoni ha fet... en saber que eren milionaris.
Va.
Va, us vull fer una pregunta abans a vosaltres.
Sí.
Ràpidament, quina seria la primera cosa que compraríeu si us toca un premi de 5 milions d'euros?
Un pis a Barcelona.
Ho té clar.
Un edifici a Barcelona. Saps el que et vull dir?
A veure...
Claríssim. El Joan vol ser Airbnb.
Ara la Nina ha de saltar i dir tot Barcelona.
Escolta'm, cal,
vinga, va, sí, tot Barcelona.
No, no, el preu que estan els pisos darrerament a Barcelona,
sí.
jo crec que amb 5 milions d'euros
no
fas.
Només et dona no per una illa.
No fas. Un estudi i gràcies.
Nina, tu?
Depèn
del barri,
eh? Jo crec
que s'ha d'invertir i jo em compraria un cotxe. Un cotxe i invertir.
Bé, està bé. José Matosas, m'ho dius pels auriculars?
Un pis.
Coincideu bastant, coincidiu. Doncs en aquest cas el matrimoni no coincideix amb vosaltres, val?
Digue'm que s'ha comprat pesos, bueno, sisplau.
Dic de les primeres compres, eh? Llavors hi ha un altre tema, vale? Atenció, perquè la primera compra la va fer la Helen, la dona del matrimoni, que van ser ni més ni menys que dues bosses de sorra pels gats.
Veus? Més o menys.
Mira, seria sorra bona. Cosa,
seria sorra d'aquestes bones, que deu valdre.
Sí. A veure, per molt que guanyis aquests diners, si et falta la sorra del gat, s'ha de comprar.
Et seguiré, no perquè siguis ric, et faltarà.
Sí, clar.
I en Lee, no? El primer que es van a comprar va ser un rascador per l'esquena. Escolta'm una cosa, és una qüestió de prioritats. M'explico?
Sí, sí.
Ja està.
Per ell o pels gats, el rascador?
Per ell. De fet, segons he pogut llegir, el mateix Lee assegura que és el que li feia més il·lusió del món.
Ah,
surrealista,
ah, molt bé.
Però real.
Està molt bé.
Si li fa il·lusió això, molt bé, està bé.
Sí, sí. Ara, també us dic que la humilitat, ja és evident, els hi va durar poc. Qui seria humil, no? Perquè després d'aquestes compres, doncs, la parella ara ha decidit començar a mirar cases, com dèieu vosaltres, per comprar-se una mansió específica en la dels seus somnis. I res, espereu, perquè això no és tot, perquè el Lee també ha decidit deixar la feina. No sé, invertirà el temps rascant-se l'esquena? No ho sabem.
Pot ser, mira.
No ho sabem.
Ell rascant-se l'esquena, ella posar-li sorra als gats.
Correcte.
Ja ho tindríem.
Escolta'm. I res, necessitava avui apropar-vos aquesta història, perquè ja que de moment no ens ha tocat la loteria, almenys saber que hi ha gent que sí que li toca i ens n'alegrem molt.
De il·lusió també ens vive, que diu aquest.
Correcte.
Sí. Anem cap a la musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Lola Índigo. I és que, tal i com va prometre a tots els seus fans ara fa uns dies, Lola Índigo ja ha publicat un trosset del videoclip del que serà el seu nou tema, Corazones Rotos, un tema que, recordem, comptarà amb la col·laboració del cantant Luis Fonsi i que sortirà a la llum aquest mateix divendres, dia 6 de gener. Com és evident, les reaccions sobre aquest trosset de videoclip, que, per cert, podeu trobar, si voleu, a les seves xarxes socials, doncs no han tardat en arribar i molts coincideixen en el canvi. Fins ara recorda a una escena de la pel·lícula La vella i la bèstia.
Ep.
Increïblement bonic, eh? Sí. Perquè Lola Índigo i La vella i la bèstia és com que no coordinen gaire.
Jo de petit era molt fan del Candelabro, no sé com es deia ara.
El Lumière.
Sí, correcte. Sempre m'ha agradat molt.
Doncs diuen que aquest videoclip, el que han pogut veure, és molt a l'estil de Disney, cosa que, per cert, a mi m'agrada molt. Sigui com sigui, el que està clar és que la cantant i ballarina ha entrat el 2023 per la Porta Gran i que la seva nova música està una passa de ser una realitat i, per tant, us deixo amb un dels seus temes més mítics i també més antics, fa 6 anys d'aquest, Yo ya no quiero nada.
La Caravana, un programa sobre rodes.
No es pot començar, nena,
ui,
Agustí.
Però si jo ja estava allà.
No, et recordo que un dia em vas parar per començar en to baix.
Avui
has començat en to baix.
No, sí?
Sí.
Ai, perdoneu-me.
Estàs a tope?
Estic a tope.
Som-hi.
Vinga.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Has portat mai un piercing? I encara més.
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
Ara m'ho expliques.
Val.
Si l'has portat, has tingut una mala experiència amb cap d'ells?
Sí.
No sabia que sí. Bueno, ara m'ho expliques.
Val.
I si ja no el portes, que també és possible que ja no el porteu,
correcte,
per quin motiu te'l vas treure? I doncs, vull saber tots aquests intríngulis.
M'agrada.
D'acord?
M'agrada molt.
Fa uns anys, portar piercings era una cosa mal vista.
Sí?
Sí o no? Sí. Molt, era com molt punks, els punks... Bueno,
els punks,
sí,
els punks...
La gent els hi tenia com molta tírria, com els tatuatges, d'acord? I ara sembla que les coses estan canviant.
Sí.
I des de la pregunta del dia, volem comprovar quina opinió té la gent de les perforacions anomenades piercings. D'acord?
Perforacions, ha sonat a obres de Barcelona.
Això. Són perforacions, són
sí,
forats.
Sí, sí, és això, és això.
I no, hashtag ironia, per res del món aquesta idea va sortir del meu recent piercing a l'orella, que m'està portant una mica de bòlit, perquè no me l'entenc cap massa bé. Per res del món, ahir la reportera intrépida d'aquest programa es va dedicar a buscar desesperadament una boleta petitíssima per tot el gimnàs per poder tornar a tancar el piercing. Fins aquí. Per tant...
Vas perdre la boleta?
Sí, la boleta del piercing que tanca,
vaja,
la joia. Doncs la vam
perdre. Tens bé, però, o no?
Tot bé, tot bé.
Sí?
I porto crema cada dia,
veus?
Per si de cas, però tot molt bé. De fet, sé d'una amiga,
sí,
que quan es va fer el primer piercing, i ara et quedaràs flipant,
sí,
la seva mare li va portar un llibre de metges explicant les mil i una coses que et poden passar si s'infecta. És a dir, li va portar un llibre ple de patologies.
Perquè li agafés por.
Sí, surrealista, boníssim, i bon trauma a la butxaca per aquesta noia. A tu, Joan, t'agraden els piercings, doncs?
Depèn d'on, sí.
Depèn d'on.
Sí.
Val, però n'has portat?
Sí.
I on l'has portat, Joan?
Ara tinc una arracadeta normal, diguem-ne,
sí,
no? No sé si
sí,
això es considera piercing o no, però abans la portava aquí dalt. Que tinc el, mira, encara
no,
tinc
no sé
el...
Com, no sé, ja no me'n recordo com es diu aquest.
A dalt de l'orella,
és el cas, el típic tòpic. No, el tragus és el del... El
tragus?
Del, no, el tragus no és el de dalt.
Què és tragus?
No, no, s'ha inventat la Núria Ros ara aquí. Vinga, va.
No sé,
jo porto el tragus.
El cartílag de l'orella a dalt.
A dalt de tot, sí, 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 com si fos un elf. Bueno, ens estem enrotllant aquí,
sí,
que no cal. El que cal és aclarir que les arracades, no entenc per què...
Sí.
O sigui, això no m'ha quedat clar i necessitaria que algú m'ho digués per què. Per què no compten com a piercings? El que compta és... La primera no, però la segona sí.
Doncs
la segona arracada,
la meva primera
si
va ser el piercing, diguem-ne.
I no trobo cap explicació.
La meva primera va ser el piercing, després va ser l'arracadeta normal.
Sí, no, tonteries, de veritat. Per tant, sí, Joan, és hora de saber si la gent del carrer ha portat piercings o no.
Sí.
Vols saber-ho?
Home, i tant.
És que et veig despistat.
No, sí.
A tope,
no,
estàs amunt,
A tope.
Vinga, va, escoltem.
Escolta'm la gent, va.
No, nunca.
Sí? Crec que no ho deu.
Sí, jo m'ho he puesto.
Jo mai en la vida.
El que sí que portes arracades.
Sí. Bueno, arracades. Això són piercings, a mi no. Són foradets.
Sí que he llevado piercings.
¿Lo sigues llevando?
Bueno, si el de la oreja ahora cuenta como uno, sí. Pero bueno, he llevado el de la lengua hace muchos años y el, ¿cómo se llamaba el de aquí?
El smiley.
Sí, el smiley.
Sí, llevo.
¿Sigues llevando a día de hoy, eh?
Sí.
No.
Què és l'smiley?
L'smiley és el piercing que es posa al frenet del llavi superior.
Ai, per favor, tu.
A la boca, just davant de les dents i darrere el llavi, vaja.
A mi aquestes coses són les que no m'agraden.
Sí, però ja ho veus, una mica de varietat.
Sí.
Aquella dona que diu les arracades són foradets, clar, piercings.
Sí.
No ho sé, segueixo amb el dubte, de veritat.
Val.
Anem a separar-los, d'acord?
Sí.
Els que ens han dit que sí i els que ens han dit que no.
Val.
D'acord? Comencem pels que ens han dit que sí que porten piercings. Quina ha estat la seva experiència? Se'ls han tret per què? ¿Por qué motivo ya no lo portas?
Me aburrí. Pues sí, lo tengo infectado ahora mismo. Pero bueno, ninguna así mala, muy chunga.
Un cop vaig haver de treure, que se'm va infectar perquè me'l van fer malament.
Te'l va infectar, llavors què vas fer?
Me'l vaig haver de treure. És l'únic que m'he tret.
Te'l vas treure tu, no vas anar a urgències ni...
No, a urgències no, vaig anar a l'especialista que va fer els piercings als altres i me'l va treure ell, cap problema.
Perfecte.
Ai, sí, el petit, sempre se'l va posar aquí al pit i se'l va treure perquè li feia una miqueta de mal.
Pues el de la lengua, porque al final me incordiaba y el smiley se me desgarró.
Pero... ¿Se te desgarró?
Sí, pero bueno, cuando tenía 16 años o así, tampoco fui a urgencias, o sea, sangré un poco y ya está.
Y ya está, en
sí,
casa, ¿no?
Sí.
O sea, se desgarró y ¿qué hiciste? Pues nada, se ha caído.
Sí, se cayó.
Ja està, s'ha caigut.
Veus que m'estic posant blanc per moments?
Sí.
És que sóc aprensiu.
Ah, val. T'explico que aquella dona que m'ha escoltat...
T'explico per següents seccions, això?
Sí?
Sí.
Tan aprensiu?
Ui, no te'n pots fer una idea.
No et mereixis, doncs, que no tenim aquí sanitaris presents, de moment.
Ve més d'aquestes coses? O no?
Sí, venen més coses, però no són tan greus, ja veuràs.
Val.
No t'ho imaginis tant, sí, Joan. Ja
mira,
està.
El Coral, abans que en parlàvem. TV3.
Doncs res, ha sigut un xascarrillo molt gran.
Sí, una salutació.
Sí, una abraçada ben gran, que de fet
sempre
li tenim molta estima, va venir al
sí,
programa.
Sí, tant.
I res, ara ens hem de centrar un altre cop. A la dona aquesta que ha dit que tenia un en el pit...
Sí.
i que se'l va haver de treure, parla del seu fill, d'acord?
Ah, val,
perquè
val,
ella,
val,
abans
val,
hem escoltat que ha dit que no, però que els seus fills sí. Doncs un d'ells el portava al pit i se'l va haver de treure. De fet, doncs, són coses que passen, no?
Sí, sí, sí.
I res, doncs ja ho veiem. També et dic que se t'arrenqui el Smiley,
sí,
que hem comentat.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Prou, no?
Bé,
val, sí,
bé,
sí, perdó. Ara anem cap a la banda dels que no han portat mai un piercing i què opinen dels piercing.
Bona aquesta.
Els agrada o no els agrada?
Són modes.
Són modes.
Sí, no sé. És com va, quan es posaven arracades a nas, cosa aquesta. No, n'hi haurà gent que la portarà, però que un altre això se la posa, se la treu i ja.
I a tu no t'agraden els piercings?
Per mi no.
Ah, me parece bien. Cada uno que haga lo que quiera, no lo considero ni nada malo ni demás. No me ha llamado a mí la atención, pero que cada uno haga exactamente lo que quiera. Vamos, no me preocupa lo más mínimo.
Res, que el que se'ls pongui, mira, si agrada meus fills porten, és dir, res. No penso, si els agrada la persona que s'ho fa, bé, si no, mira. Jo no penso res, m'és igual, eh? M'és igual.
Clar, 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 qüestió de gustos.
És igual, sí, m'és igual, eh? Un home ens ha dit que eren modes.
Sí.
Eren modes i que per ell, doncs, per mi no m'agraden els piercings.
Clar, però la resta que faci el que vulgui.
Exacte,
està molt bé, això.
Està bé, està bé, està bé. De fet, si investiguem una miqueta, Joan, sí, ara em posaré una miqueta així a fer història.
Sí.
Els piercings, si volem saber l'origen, ens hem d'anar fins a l'any 4.000 abans de Crist.
Com?
A les illes Aleutianes, al sud-est d'Alaska.
Què m'estàs dient?
T'estàs quedant flipant, eh?
Sí.
Hi ha moltes teories. De fet, aquesta és la que més es repeteix. Allà, els esquimals i els pobles doncs, es posaven aquestes joies per simbolitzar l'inici de diverses etapes vitals de la vida. Com?
Sí, que veus.
Pubertat, sí? Matrimoni, o fins i tot l'inici d'una vida com a caçador. Salut. També pot ser per un inici d'un esternut.
Gràcies.
Però tornem al 2023 i escoltem què els hi responen la gent que sí que en porten a les persones que no els agraden els piercings. Ho escoltem? Vinga.
Que para gustos los colores y que cada uno pues que lleve lo que quiera.
Claro, yo pienso que eso es muy personal. Ay, habrá que le guste y a que no le guste. Yo me lo he quitado, pero me gustan, ¿eh? Pero me aburrí de me puse uno aquí en la nariz y me lo quité.
Que son prejudicis sense més. Perquè no canvia la personalitat d'algú només perquè porti un piercing o no. És com els tatuatges. No seré més ni menys per portar un forat a algun lloc, no sé.
Bueno, yo creo que es algo más por estética también y pues si te apetece hacerte un piercing, pues oye, háztelo. No sé, no creo que haya ningún inconveniente.
Que no cambie la personalidad del hecho de tener un piercing y si te gusta, pues que dejes que la gente haga lo que quiera.
Es más cuidártelo, no muy confortable al principio, que tienes que estar curándotelo y tal, pero luego, oye, haz lo que quieras, ¿no? En tu derecho estás.
Està molt bé, eh? Un piercing no canvia la personalitat.
És el que dèiem. Els que no n'han portat tampoc no estan molt en contra.
No.
I els que en porten o n'han portat, que endavant, si te'n vols fer un,
clar,
doncs ja ho saps. I ara arriba l'hora de donar pas al...
Ai.
El
bonus
track. Un piercing de amor en el alma.
José Matosas, que sempre es troba la cançó adient...
Sí, cada dia més surrealista.
Sí, no, però està molt bé.
No, està molt bé, està molt bé. Escoltem, doncs, ara el bonus track, que prepara perquè és l'experiència d'un noi a qui la pressió social el va portar molts mals de caps.
A ver si, sí, porque me lo puse con la pistola y pues se me infectó como 5 veces.
¿5 veces?
Sí, pero me lo hice yo mismo, este primero. Y este me lo hice hace nada y bueno, aquí me solía salir sangre y tal. Infectado, se me infectaba y tal.
¿Y cómo que te lo hiciste tú solo con una pistola?
En Estados Unidos, porque estaba con gente que me animaron y dije, va, me lo hago. Y me puse enfrente de un espejo y me lo hice.
¿Pero te arrepientes?
Sí. A ver, sí, porque se me infectó muchas veces y bueno, está todo el rato curándomelo. Y...
Si hubiera sido como el otro, que no le ha pasado nada, ¿te arrepentirías?
A ver, sí, la verdad. O sea, en plan, me lo hubiese hecho como este, la verdad. Sí.
Vale.
Bien, en un sitio y todo.
Home, és que clar, autopiercingar-se...
És bastant poc recomanable.
És d'autopiercingar-se, això.
És el que diu ell, que s'arrepenteix d'aquest, d'haver-s'ho fet ell mateix, perquè li va infectar moltíssimes vegades,
sí,
però que l'altre que em porta una altra, val? L'altra orella, em diu, aquest no m'arrepenteixo perquè m'ho vaig fer en una botiga, bé, no?
Clar, 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 clar.
Doncs això, aneu, ja ho sabeu, aneu a un toca i...
Sempre a centres especialitzats, eh?
T'ha agradat? Has vomitat? No, no?
Què?
No has vomitat, estàs bé?
No, estic bé, una mica blanc.
Marejat?
Ah,
no. Vinga, va.
Tira, perquè tenim experta del dia.
Ah, correcte. Arribats a aquest punt, escolta la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta del dia, que és Mercedes Monge, infermera i referent de ferides del Cap del Besòs. Molt bona tarda, Mercedes.
Hola, bona tarda.
Com hem de cuidar correctament un piercing?
Bueno, lo que ha comentado ese chico que habéis entrevistado, sobre todo ir a un lugar especializado donde puedan orientar y asesorar bien, y sobre todo hacerlo, evitar por estas técnicas, como por ejemplo la técnica de la pistola, porque es muy importante la desinfección, la limpieza del material, ¿vale? Entonces la limpieza del piercing sería por lo menos hacerlo dos veces al día, se puede hacer con un jabón neutro. No tocarlo ni manipularlo, si se lo mueves cuando lo tocas, pues bueno, es normal, no pasa nada, pero sobre todo evitar manipular y sobre todo muy muy importante el lavado de manos, es lo más importante que hay que hacer, evitar cualquier infección.
¿Qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos así.
Pues si no lo hacéis así, lo que pasa es esto, que hay una infección, puede haber una infección, una sobreinfección, incluso puede haber, pues bueno, pueda requerir el uso de antibióticos o algún tipo de tratamiento más específico.
Ara estàvem preguntant-nos, moltes vegades sí que ens hem trobat que ens fan arracades, no?, amb aquesta pistola que comentàvem. Per què és possible que... O sigui, per què no hauríem de fer-ho amb pistola?
Home, no se debería de hacer por lo que acabo de comentar, porque no se puede limpiar ni desinfectar, no se puede utilizar. Si tú vas a un lugar donde hacen esta técnica, la hacen con materiales adecuados, la desinfección está garantizada, digamos, y el riesgo de infección es mucho, mucho menor.
Per tant, el que has dit, dos cops al dia amb sabó neutre, no manipular el piercing... I moltes vegades ens diuen, no, que quan ens posen una arracada és bon anar-la movent perquè es posi bé. Doncs això no és veritat, no?
No. Home, si la puedes mover, cuando tú la limpias, no pasa nada por moverla. Pero si tú lo mueves, piensa que estás cicatrizando lo que es la piel.
Claro.
Entonces tú lo que haces es manipular y quitar esa cosita que a lo mejor se hace, pues es volver a hacer otra herida nueva. ¿Eh? Entonces eso los aconseja. Y sobre todo además piensa que la pistola es la técnica de por sí es bastante agresiva. Es como, bueno, es agresiva la pistola, no es una cosa suave, digámoslo de otra manera. No es la más adecuada. Incluso no es la más adecuada.
Mercedes, ¿alguna vegada t'has trobat amb algun cas bastant complicat?
Bueno, va a estar complicat, no, pero sí que a veces ha venido pues precisamente por el uso de pistola, de material de la pistola. Incrustaciones incluso del piercing, de quedarse clavado dentro de lo que es la piel y no poderlo sacar. A veces tengo que utilizar incluso alguna pinza.
Mira, Joan, tu que tens tanta por i que et poses blanc, posis més blanc, ara, que ens expliquen això.
Sí,
doncs...
y sobre todo, perdón, ya que has dicho, el piercing de las orejas, siempre, cuando lo ponen, ponerse al recto. Porque si se pone algún curvado o no, con alguna otra forma, puede complicar, no cicatriza bien. Siempre recto y cambiarlo a los 6 meses.
Perfecte, doncs, de fet, jo, confirmem, Joan, tu acabes de comprovar que porto el piercing recte.
Sí, estava mirant ara.
La joia recta, de moment vaig per bon camí.
Perfecte.
Mercedes Monge, infermera i referent de les ferides del cap del Besòs, moltíssimes gràcies per resoldre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies. Sobretot com a infecció, saps que pot passar és una hepatitis B. Sobretot és molt important per això, per el tema de la hepatitis, que pot encontrar hepatitis B si no està ben desinfectat el material que se usa.
Per tant, hem de vigilar amb tot això, sobretot per intentar evitar aquestes transmissions,
Sí. I sobretot ir a un lugar especialitzat, no hacérselo uno mismo, ni que te lo hagan en la peluqueria o en un lugar que no està adequat, ni està capacitat per fer aquesta funció.
Doncs recollim tots els consells de Mercedes Monge, infermera i referent de ferides del cap del Besòs. Moltíssimes gràcies, de nou, per resoldre'ns la pregunta i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Nina Agustí, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta secció, per la pregunta del dia. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim el capó i parlem de cosmètica aquí a la Caravana. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita masomega.rojo a Laboratorios Mae en Punes o al 669-56-1768. 669-56-1768 i aconsegueix el teu masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Mae en Punes. Ràdio Estel està a punt d'estrenar ja el millor del 2023. A partir del 9 de gener, connecta't a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i estrena el nou canal Més Estel. Només música, només èxits, només per tu. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard del 1960 al 2010. Més Estel, a partir del 9 de gener, a radioestel.cat i l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda i avui a la caravana, i com cada dimecres, tenim ganes d'aprendre coses noves sobre el nostre voltant, i avui parlem de cosmètica, Nina.
Doncs sí, Joan, avui obrirem el capó per esbrinar quines són les claus de la cosmètica avui dia. I és que la cosmètica és present al nostre dia a dia molt més del que creiem. Avui a la caravana parlem d'aquesta indústria, analitzarem si els productes low cost són una bona alternativa o no i quin paper hi té l'ètica en tot plegat. Per fer-ho, hem convidat a Marisa Ferrer. Ella és farmacèutica especialitzada en cosmètica i dermofarmàcia i innovation specialist al Beauty Cluster.
Marisa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marisa, a l'hora de parlar de cosmètica, per molta gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, ho comentàvem ara, per qui es pugui plantejar per què en parleu un dia com avui de cosmètica i de la importància de tot plat, doncs bé, perquè ara venen els Reis, suposo que regalen molts packs o moltes cremes o molts productes de cosmètica, suposo que és essencial vigilar que aquest tipus de cosmètica sigui l'adequada, no?
Sí, exacte. Bueno, lo ideal sempre és anar als canals fiables, perquè sí, és veritat que hi ha moltes marques, hi ha una gran varietat de productes de gran qualitat, de, bueno, menys qualitat, però que són correctes, més cars, més baratos, però s'ha de tindre cuidado, sobretot amb les falsificacions, perquè encara que no ho sembli, n'hi han, uh-huh. I això, bueno, és un perill per la salut, realment.
Ara en parlarem de tot plegat, abans, però la Nina ens comentava que ets Innovation Specialist a la Beauty Cluster. Molta gent com jo ens diuen això i ens quedem pràcticament igual. Què vol dir això?
A veure, simplement el que faig al meu dia a dia és estar informada absolutament de tot el que està passant al sector. Des de coses així a nivell més de màrqueting, des de més de la part de ciència, d'investigació. Llavors, la meva feina és bàsicament organitzar jornades, esdeveniments, congressos, una mica per impulsar pues, tot aquest coneixement a la indústria que hi ha aquí i aleshores pues, formar-los i poder estar al dia. O sigui, és una mica, dono una mica de suport en aquest sentit, en la part més d'innovació, diguéssim, i res, aquesta és la meva feina, bàsicament.
Clar, quan parlem d'un clúster d'aquestes característiques, d'aquest tipus d'indústria, estem parlant que, de fet, fins a 240 empreses formen part d'aquest clúster, eh?
Sí, som bastant grans. De fet, és el clúster més gran que hi ha a Espanya en del sector, i és el segon més gran d'Europa, perquè el primer és el francès, el nostre és el segon clúster més gran. I la veritat és que, bueno, estem molt orgullosos. Pensa que el Beauty Cluster es va formar el 2014, o sigui, fa no res.
Déu-n'hi-do. Perquè com de gran és aquesta indústria al nostre país?
És immensa. O sigui, sí? Sembla que no, però realment Espanya està dins del top 10 d'exportadors a nivell mundial de lo que seria productes de bellesa.
Top 10 de nivell mundial?
Sí. I segon en perfumeria.
Som segons en perfumeria a Espanya?
Sí, no ho sembla. De fet, o sigui, es potencia molt més altres indústries, com per exemple el tema de l'oli d'oliva, que són és molt famós a Espanya per poder exportar aquest producte.
Per mi, el cava...
Exacte,
tot això,
però ho superem amb la cosmètica. Sí.
Ara sí, va, centrem-nos en els productes com a tal. Quan tinguem un producte a les mans, per exemple, com sabem si pot ser... entre cometes, perquè no perquè estigui mal fet, sinó perquè és l'indicat per nosaltres o no. Com podem saber si és perillós per la nostra salut?
A veure, per tranquil·litzar el consumidor, diguéssim, tots els productes que es venen a nivell d'Espanya i a la Unió Europea són segurs per la nostra salut. O sigui, podem estar tranquils de que el que comprem a les tendes online és correcte i adequat, perquè hi ha una regulació, que de fet la regulació europea és de les més estrictes que hi ha en tot el món, així que podríem dir que podem estar tranquils, però, com he dit abans, s'ha de tindre cuidado amb les falsificacions. Cuidado si es compra pàgines que no són el més adequades o a llocs en el carrer mateix, o sigui... L'ideal és anar a comprar-ho en un establiment o una pàgina web oficial, o sigui que realment és correcte.
Perquè quins processos passa un cosmètic abans d'entrar al mercat?
Bastants. De fet, hi ha moltes coses a tindre en compte, hi ha molt papeleo, però principalment a nivell d'Espanya, per exemple, i la Unió Europea, s'han de complir les bones pràctiques de fabricació, això per començar. Llavors, és important que a nivell de fabricació es compleixi una normativa. Després s'han de fer una avaluació de seguretat dels productes, s'ha de seguir aquesta legislació, que és, com he dit, és de les més estrictes que hi ha a nivell europeu, i ha de complir tot el que es demana. Llavors, és una tasca complexa, però darrere està, per exemple, l'EMS, l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari, que és una mica la que controla que tot es faci de manera correcta.
Clar, Marisa, un dels segells que s'han afegit a molts productes, tant d'alimentació com, per exemple, de cosmètica, és el segell vegà o el de cruelty free.
Sí.
Això en quin moment està?
A veure... per començar, vull aclarir una coseta. Cruelty free no vol dir que sigui vegà.
Val. No és el mateix,
No és el mateix. O sigui, vegà és, que lògicament aquell producte no té res que sigui de derivat ni d'animal, ni que ni cap ingredient d'origen animal. Però un cruelty free, és que després, ara parlaré millor, però en si és que no s'hagi tastat en animals i que no hi hagi hagut crueltat animal. Però això no vol dir que porti un derivat d'un animal, pot portar llet.
Val.
Sí, per començar, els dos segells, diguéssim, serien diferents. O sigui, una persona vegana no s'hauria de fiar si fica cruelty free. O sigui, hauria d'assegurar-se que no porta cap derivat d'animal. Ara bé, el segell cruelty free realment no s'hauria de ficar. Per què? Perquè a tota Europa, des del 2013... es va penalitzar, o sigui, es va prohibir el tastat en animals. És a dir, que cap producte que hi ha al mercat s'ha tastat en animals, ni els ingredients ni el producte final com a tal. O sigui, els assajos d'eficàcia es fan in vitro o in vivo o amb voluntaris humans, però mai en animals.
Actualment també estem veient que hi ha una gran varietat de productes, hi ha una diferència molt gran en el preu, però fins a quin punt un producte d'aquest tipus és bo que sigui barat? Perquè, és clar. I aquí entrem en el que ens deies de les falsificacions, No, en parlarem també de les falsificacions un moment, Abans ens ho comentaves, però... el preu marca la qualitat del producte, realment? O no té per què?
Depèn. Hi ha molts factors a tindre en compte. O sigui, darrere d'un producte no només hi ha la fórmula, hi ha la qualitat d'aquella matèria prima, o sigui, la qualitat dels productes, hi ha una estructura a nivell d'empresa. Després depèn de la capacitat de producció que tinguis. Depèn de si aquells ingredients són d'última generació, biotecnològics, per exemple, que hi ha hagut una inversió darrere al nivell d'IMAST, això fa a vegades encarir els productes. Depèn de tantes coses, també del màrqueting. El màrqueting i la campanya de publicitat també ajuda a encarir els productes, però a vegades, si no fas una campanya de màrqueting, no et coneixen, i si no et coneixen, no et compren. Clar. Vull dir, s'han de tindre en compte molts factors. Llavors, sempre s'ha d'intentar mirar doncs, una mica la qualitat-relació, qualitat-preu, i, a més, també el que cadascú es pugui tingui pressupost per gastar-se. És a dir, és millor comprar una crema més econòmica però correcta que no una crema de la marca X, que en teoria l'original et costa 100 euros, però falsa. O sigui, això no seria lo adequat. A sobre, ara hi ha una tendència bastant en xarxes socials, que són els dupes. No sé si mai els has vist.
Ara no vas explicar això.
Vale.
Jo sóc neòfit en el tema. M'agrada cuidar-me, abans els hi deia als membres de l'equip, m'agrada cuidar-me, jo uso cremetes i aquestes coses, però no hi entenc.
Vale.
Que suposo que és el gran ampli ventall de gent. Que és, sí, jo em vull cuidar, jo crec que aquesta crema m'anirà bé,
sí,
però perquè ho crec, no perquè ho sé.
Sí, sí, bueno, de fet, t'anava a dir que hi ha molta gent que potser diu no, a mi això de la cosmètica no m'agrada i tal, però pensa que cada persona, més o menys, gasta entre 7 i 9 productes de cosmètica al dia. Cadascú.
Com? Entre 7 i...
I 9, sí.
Al dia?
Al dia. Pensa, xampú.
Ah, clar.
Sabó de mans.
Sí.
Pasta de dents. Bueno, si et maquilles, pues todo el maquillaje. Les cremes. El desodorant.
Sí.
La colònia.
Clar,
sí. Si comences a sumar...
Ja està, no me'ls has dit tots. Els que uso jo, ja me'ls has dit tots. Va, em parlaves dels dupes.
Sí, els dupes. Sí.
Dupes, què és això?
Bueno, a veure, dupes és una paraula en anglès,
sí,
que
sí,
significa
sí.
Duplicat. Val. Però el concepte en si és un concepte que fa referència a productes que són econòmicament més baixos de preu, i són molt similars a un de preu més car. Uh-huh. És a dir, no és que sigui un duplicat com a tal, vale, però que té una similitud. Això més o menys. No, vale, sé si m'he explicat.
Sí.
Vale. Doncs els dupes, ara, si mires a l'Instagram o al TikTok i et fiques dupes, i tot el que surten són un munt de comptes doncs, on ensenyen a productes de preus cars que ja estan ara de moda i després et donen l'alternativa potser 40 euros més barata.
Val.
A veure, això realment a nivell legal no sabria dir-te com va la cosa, però no és gaire correcte, diguéssim, bé, perquè a vegades pots arribar...
Seria ètic.
Exacte, ni ètic, i pots arribar a infringir pues, algun...
Val.
Algun tema legal, no en domino gaire, la veritat, però...
Ara et segueixo preguntant, però què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un cosmètic d'aquestes característiques? Però abans, em parlaves de les xarxes.
Sí.
Estan fent mal en aquest sentit, les xarxes, pel que fa al món de la cosmètica?
Depèn. Hi ha gent que fa molt bé les coses. O sigui, cada vegada més hi ha un grup de gent que el que fan és divulgació, i estan fent molt bé. De fet, al Beauty Cluster tenim uns premis que de temes digitals i justament pues, valorem aquesta tasca que tenen alguns influencers o alguns divulgadors a xarxes socials, però sí que és cert que hi ha vegades que hi ha moltes contes que diuen cada barbaritat. Bueno, jo quan les veig em fico les mans al cap perquè...
T'ho pregunto d'una altra manera, Marisa. Cada cop intenten usar més cosmètics nens, nenes, més joves, més infants?
Bueno, potser amb les xarxes socials es visibilitza més, però, o sigui, vull dir, jo de petita ja intentava fer servir les cremes o el maquillatge de la meva mare. Vull dir, tots ho hem fet algun cop, agafar alguna cosa que no ens correspon per edat. Sí que és veritat que veure-ho a les xarxes socials fomenta que nens que puguin tindre accés vulguin fer coses que no els hi toca per edat. A nivell d'utilitzar una crema que està pensada per una persona adulta, perquè, clar, no és el mateix la formulació per infants que una formulació per gent adulta. O sigui,
hi ha formulació per infants?
Bueno, clar, tots sí, els productes que són pediàtrics
està pensat clar.
Per nens, sí. Perquè, clar, no pots fer servir segons quins ingredients a un nen.
Clar, és el que em deies, perquè a mi m'ha sorprès molt, i no pararé de repetir-ho avui, que jo sóc neòfit completament en tot aquest tema, eh? Però quan parlem de cosmètica, normalment pensem en maquillatge i cremes, i ens deixem el que ens deies, el gel de dutxa, el desodorant, la pasta de dents...
Exacte, exacte.
I això és cosmètica?
Sí. Sí, sí, sí. O sigui, de fet, la cosmètica, us diré la definició, l'he adaptat una mica perquè és una mica densa, però és qualsevol producte que s'aplica a una superfície del cos humà, incloent les dents i la mucosa bucal, vale? Llavors, la seva finalitat d'un cosmètic ha de ser netejar, perfumar, modificar l'aspecte, com per exemple el maquillatge, protegir la pell, com seria un protector solar, mantenir la pell en bon estat i corregir olors corporals. Tot el que se surti d'aquesta definició ja no és un cosmètic, llavors passa a ser o un producte sanitari o una altra cosa.
Suposo que, i en parlàvem abans, de què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un producte cosmètic. Si ho fem per la pell, suposo que hem de tenir en compte la nostra pell. Com és la nostra pell?
Sí, sí, sí. A veure, aquest tema és a vegades una mica complicat, perquè...
Digue-m'ho a mi. El primer que em pregunten és allò de pil seca o pil grassa, i no, encara m'estic preguntant què vol dir això.
A veure, si una persona va perduda totalment, l'ideal és anar a algun lloc on et puguin assessorar. O sigui, hi ha gent que de només mirar-te et podria dir més o menys com és la teva pell i quin tipus de productes hauries de fer servir. I fent unes petites preguntes de, per exemple, quan et rentes la cara, sents la cara tibant? O no? O tens molts de brillos? Llavors, tot aquest tipus de preguntes que hi ha les persones que, bueno, que sabem del tema, ja podem ajudar i assessorar a la persona a agafar els productes més adequats. Bueno. El que passa és que també hem de dir que a la gent ens agrada a vegades intentar provar coses perquè ho hem vist a la tele. Aquí t'ha no sé quantes arrugues. Ah, jo quiero esto. A veure, un moment. Tu tens arrugues?
Confonem cosmètica i màgia, a vegades? És a dir, ara em parlaves de les arrugues, però podem fer-ho amb qualsevol altra cosa, eh? Per exemple, una crema que publiciti Josh Clooney. I vull aquella crema perquè, clar, jo em vull assemblar a Josh Clooney.
Clar, això
no ho farà.
Això és màrqueting. Aquí entra el màrqueting. A veure, màgia no n'hi ha. O sigui, realment, si hi ha un estudi darrere que s'ha vist que redueix un percentatge, o sigui, l'arruga no te la traurà. Aquí ja entraríem dintre de la medicina estètica. Però millorar-la, l'aspecte, sí. Sí, això sí. O hidratar-la, o que es vegi més maca, més... O sigui, una arruga ben hidratada és una arruga maca. Que després la vulguis treure, doncs mira, si et vols gastar els diners i ficar-te a Botox o tal, mira, això és la decisió de cadascú. Però en si, realment, sí que fa coses, la cosmètica. Però que la gent... O sigui, que no es pensin que perdran 20 anys d'edat. O sigui, no, això no va així, això no funciona així.
Com a totes les indústries, suposo que també hi ha modes. Fa uns anys es parlava del Q10 famós.
Sí.
Jo no tinc ni idea de què és, però sé que molts pots posava Q10. Què és el Q10?
És un antioxidant.
Val. Ara es parla del retinol.
Vale. Sí, et explico perquè et riuràs.
Ai.
El retinol fa 40 anys que es fa servir.
Ah, perfecte. I se'n parla ara, eh?
Bueno, són modes. O sigui, són modes cícliques. Ara s'ha ficat de moda. Hi ha un munt de marques que tenen retinol. Però també perquè és un ingredient que és dels més estudiats i del que més evidència té. Per què? Perquè fa 40 anys que es fa servir. Llavors, tant dermatòlegs com molta gent que es dedica en el sector, realment és un ingredient que té unes grans funcions, o sigui, serveix per l'envelliment, vale? O sigui, el que va bé és per una mica per el tema millorar l'aspecte de les arrugues, mai diré que se'n van, sinó que millora l'aspecte, millora la textura de la pell, també va bé per disminuir les taques, potser no te les erradica, però sí que pots arribar a baixar el to. I si és molt recent, potser te la pots arribar a treure, però bueno, que això es depèn. I també va bé per l'acné. De fet, es va descobrir per l'acné. O sigui, el retinol és un ingredient que ve de la família de la vitamina A. O sigui, són diversos ingredients i el retinol és com dels més coneguts.
Val. Parlàvem del preu. Parlàvem de la nostra pell. Ara no et faré fer cap consulta a ningú, però sí et preguntaré què ens hem de preguntar nosaltres a l'hora de comprar un cosmètic.
Vale, a veure, el retinol, justament, aquest ingredient, s'ha de tindre cuidado. Per què? Perquè el retinol, sí, és meravellós, però també té un inconvenient, que és fotosensibilitzant. És a dir, si tu no t'ho apliques de manera correcta, pots acabar amb la cara vermella com un tomàquet.
Vaja.
Sí, sí, sí. De fet, o sigui, s'ha de tindre molt de cuidado perquè s'ha de ficar per la nit, el dia següent t'has de rentar la cara, perquè hi ha gent que no renta la cara el dia següent, i t'has de ficar crema de sol, encara que no surtis de casa. Clar, aquesta pauta, o algú t'ho diu que ho facis, o potser alguna conta de divulgació que, jo que sé, que segueixis perquè ets un friki fan de la cosmètica i veus que realment has de fer una pauta concreta, però si tu veus en una tenda el retinol, te'l compres i no fas cas al modo de uso, perquè molta gent no fa cas al modo de uso, pots tindre una sorpresa.
És un clàssic, això, no llegir les instruccions de com funcionen les coses, i més en cosmètica. Em deies, la cara et pot quedar vermella.
Sí.
Ho podem confondre amb alguna al·lèrgia, això? És a dir, hem de tenir en compte les al·lèrgies en els cosmètics, o això és un mite?
No, s'han de tindre en compte. Sí, n'hi han. De fet, també s'ha de tindre en compte en els al·lèrgens. De fet, a les fórmules, per llei, els al·lèrgens s'han d'indicar. Llavors, en tots els cosmètics hi ha el llistat, que es diu INCI, hi ha el llistat de tots els ingredients que hi han ficats. I els al·lèrgens estan indicats també. Vale. Llavors, pot ser o bé que tens al·lèrgia a un component concret, o bé que hi ha un al·lèrgen, que els al·lèrgens tens més risc de que t'irriti, o bé que has fet una barreja rara de productes, o tens la pell en aquell moment delicada i estàs fent servir un actiu una mica més agressiu per la teva pell. O sigui, conec casos de gent que s'han provat cremes o sèrums o qualsevol producte per la cara, i em diuen, ostres, és que m'ha donat al·lèrgia, no sé què. I dic, bueno, a veure, no li agafis mania. Anem a veure què et passa a la pell. Vale, veig que tens la pell massa seca. Has fet servir un ingredient massa agressiu, diguéssim, per la pell com la tens ara. Espera't uns mesos. Ara te la tractes d'una altra manera, la hidrates, la nutreixes, i després ho tornes a intentar, i no els hi ha sortit res. O sigui, a vegades s'ha de veure una mica quin és el motiu d'aquesta irritació, si és l'estat de la pell, si és una al·lèrgia com a tal, o si tu no toleres aquell producte. Llavors, sempre es pot anar a algun farmacèutic, a algun dermatòleg, que t'assessori, t'aconselli què has de fer en aquest tipus de casos.
Vale. Ens queda un minutet, però no volia deixar-te de preguntar això, perquè ho dèiem, avui en volíem parlar, perquè ve nit de Reis, venen molts regals, i molts de regals segurament seran aquests packs de cosmètica. Jo, a l'hora de... Et preguntava abans, què he de tenir jo present si vull cosmètica per mi? Però a l'hora de regalar, clar, com va això? És a dir, hi ha algun tipus de cosmètica, quan parlem de sabons, per exemple, sí que existeix el pH neutro famós, no? I això sé que no farà mal.
Sí,
o el menys mal possible, vaja.
Sí.
En cosmètica passa una mica el mateix? Hi ha algun tipus de cosmètic neutre en aquest sentit?
Bueno, una crema hidratant normal, és difícil que faci cap mena d'irritació. Bueno, és una mica conèixer la persona que li regales, bàsicament.
Vale.
Llavors, si la coneixes, pues, intentar adaptar aquest regal pues, a la persona en qüestió. I si no, depèn d'on ho compris, sempre tens l'opció de descanviar-ho.
I si no, li pregunteu a ella, que en sap un munt, ja ho heu vist. Marisa Ferrer, ella és farmacèutica especialitzada en cosmètica i dermofarmàcia i innovation specialist al Beauty Cluster. Moltíssimes gràcies per ser-hi a la caravana.
Gràcies a tu, merci.